Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 72. Del Giro d'Itàlia, del fred, la pluja i els caçadors d'etapa a la muntanya i els homes de la general. Arriba, esperem, l'hora de la veritat. Esteu a punt? 3 minuts de resum sonor per posar-nos al dia. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Para Lorena Vives, ojo a lo que pueda pasar, está muy muy cerquita echándose encima del septeto y a ver lo que puede suceder. 300 metros ya menos para la línea de meta, lanzan también el sprint por delante, vemos ahí a Cumiega, Sheila Gutiérrez llegando por detrás, Lorena Vives ya en primera persona, tratando de seguir la estela y llegar hasta la rueda, y viene moto Lorena Vives un día más, la líder de esta curva final ya, llevándose todo el cariño del público, la ciclista neerlandesa de SD Works, que va a levantar los brazos, que va a celebrar no solo el triunfo de etapa, su segunda victoria en esta Vuelta a Burgos femenina 2023, sino también ese triunfo final en una carrera, venciendo nuevamente por segundo año consecutivo en las Lagunas de Neila, Demi Vollering, dueña y señora.
Going for the stage here out of nowhere. Meyerhofer is out of gas and up the game. Denders on the wheel of Betiol, who's trying to get some revenge on what he considers to be a shocking race for him so far. But look at Denders, it's been a dream race for him. He's at the front, looking to make it two up. Denders, the big German, goes again. Here's G trying to get around though. Derek G to the line. Derek G. Oh, I don't know. Arms up from Nico Denders.
Enya Rubio.
Esa fuerza le va a coger la rueda. Enya Rubio, cuidado que le puede cerrar al corredor del Movistar. Arranca el colombiano con fuerza enorme. Está pagando los esfuerzos Pinot. Va a ganar Movistar en la cumbre. Va a ganar Enya Rubio en Crans Montana en Suiza. No pudo. El chalequito. Oh. Cuidado que viene
a tope todavía. Metros,
200 metros Pinot. Se está haciendo el último esfuerzo titánico.
Enya Rubio.
Bien.
No llega Pinot, hizo el último esfuerzo. Enya Rubio se va a llevar la etapa en Crans Montana. La victoria por fin para Movistar.
Here he goes, it's the front. Is this the moment for Israel Premier Tech? Marco Frigo, the 23-year-old, he's started a march, he's got away. Is he going to pick their pocket? Frigo, head down, going for the line. McNulty waits, Healy brings it back. McNulty at the launch, but here he goes. There we go, into the center. McNulty's there, Healy's there. It's Brandon McNulty, and today is the day. In the land of Italian fine dining, it's a Big Mac that wins it.
This will be my final Giro d'Italia, and 2023 will be my final season as professional cyclist. Right now, there's no need to talk about my short and long-term plans. I'll always be a cyclist, that's for sure. But for this final period, I'd like to just enjoy doing what has made me happy for the last 25 years, and that's simply to race.
Un aplaudiment per les noies.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Tres escenaris resumits en 3 minuts i aquest últim que sentíem era alguns dels ciclistes que passaven en aquest circuit i la celebració final amb l'entrega de medalles, de trofeus, de premis als vencedors i vencedores de les diferents categories de l'Speed Republic. Aquesta cita singular, especial, 6a edició d'aquesta cursa que s'organitza a Lleida, que sempre té molt bona acceptació, amb més de 430 participants. A l'inici sentíem alguns fragments de la Volta a Burgos, una de les proves importants del calendari femení a l'Estat, amb domini del dret i del revés de l'SD Works, amb Lorena Vives, amb Demi Follering. Avui en parlarem, i molt, amb l'entrevista que tenim ja preparada amb el Markel Irízar, el director esportiu del Trek Segafredo, aquest equip que ens té enamorats i que de moment és el que més s'acosta a l'SD Works, al Markel, que la Volta a Burgos ha fet de director esportiu de l'equip femení. Amb ell parlarem de les corredores del seu equip i vaja, una miqueta de tot plegat. Serà interessant perquè és un tio amb un discurs interessant. I hem acabat, hem passat també pel Giro d'Itàlia, lògicament ja sense Evenepoel, ni molts dels noms importants, i que després d'una segona setmana decebedora per molts, entra el tram final, el decisiu, el de la muntanya per totes bandes, amb 4 dies de muntanya de 6 etapes. A veure què en pensa el Fletxa de tot plegat, si està d'acord amb això que dèiem, i amb les crítiques que arriben des de moltes bandes. Per cert, que hem sentit Cavendish, Mark Cavendish, anunciant que es retira. Avui amb el Fletxa no en parlarem, perquè hi volem dedicar una bona estona i ens ho guardarem per més endavant. El Fletxa el coneix molt bé, el Cavendish, i ens en podrà explicar moltes coses. Doncs bé, a més, un històric com ell, com el ciclista de l'Illa de Man, que si no em fallen els números és el 5è ciclista amb més victòries en tota la història, el ciclista amb més victòries d'etapa al Tour de França empatat amb Eddy Merckx, un campió del món, un campió de monument, a la Milà-San Remo. Bé, mereix que ens hi aturem i ho farem un dia que tinguem més temps, que no hi hagi Giro, amb el Fletxa, que el coneix ben bé. Vinga, va, Territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al Territori Fletxa.
Toni Fletxa, què tal, com estem?
Molt bones, Isaac, de últim dia de descans, no, del Giro.
Sí.
Es presenta apassionant, jo crec.
Sí, bé, aquí hem de diferenciar una mica el que hem viscut fins ara amb el que esperem viure, perquè no sé com t'ha deixat aquesta segona setmana, en què és cert que el recorregut tampoc jugava gaire a favor de veure espectacle, en què les condicions climatològiques han estat molt adverses, però pràcticament no ha passat res, almenys entre els homes importants.
No ha passat res, i el que has dit, les condicions meteorològiques t'han condicionat moltíssim, però jo crec que el guió que està portant el Giro, amb tot el que ha passat, és el que està més o menys escrit ja, O sigui, no, la cursa no s'ha saltat el guió i de cop i volta no passa res quan hauria de passar. Jo crec que no, perquè al final, si mirem una miqueta el recorregut, el dia, bueno, això era abans del primer dia descans, el Gran Sasso, jo vaig dir, és que és una pujada sense pendent. El dia de Transmontana passava el mateix, era una pujada llarga, sí, però del 7%. Són percentatges que no fan mal, i perquè passin coses, han de ser etapes on hi hagi peu a que passin coses. I val que per les condicions meteorològiques es va fer l'etapa més curta, es va pujar a Verbier, la primera pujada, que aquesta sí que va fer mal, i aquesta sí que es va trencar molt el grup, i bueno, poder s'esperava aquí algun atac del Roglic, però clar, és que quedava molt des d'allà, s'havia creuat el vall, arribar a Crans-Montana i afrontar una pujada amb percentatges, bueno, relativament suaus. Per tant, el guió, més o menys, està com jo crec que els organitzadors volien que estigués, que és arribar l'última setmana amb incògnites, amb molta fatiga, perquè si és cert que aquest Giro ha estat en etapes molt llargues i bueno, molt disputades a nivell d'etapa, sobretot, i bueno, esperem que passi això. Al final, quan parlàvem abans del Giro, si anem al darrere, sempre hi han dit, bueno, és un Giro de contrarrellotges, i és el que ha passat. Tenim la classificació que tenim. De moment ho ha decidit la crono. Les cronos han decidit el que tenim, la classificació. Ara veurem si la muntanya això ho pot canviar, que estaria bé, però no oblidem que l'última crono és també en pujada. O sigui que l'últim dia de decisió és una crono. O sigui que al final la crono, des del dia que es va presentar el Giro, que de fet ho vam parlar a Ràdio Volta, ho vam dir, és que és un Giro que on se li dona molta importància a la contrarrellotge. I per atreure'l de Benepul, mira, ara ha marxat de Benepul i tenim dos especialistes també en crono, però clar, esperem, jo espero que sigui la muntanya la que decideixi, perquè m'agrada més, per un tema de preferència personal meva.
Jo tinc la sensació, i a part m'interessa molt a veure quina és la teva opinió, perquè tu has estat ciclista professional i per tant pots opinar molt més cos, amb molt més arguments que no pas els que ens ho mirem des del sofà, però estem veient aquests dies com els aficionats de Sant Calenta estan empipats, perquè diuen que no hi ha espectacle, després vam tenir aquell dia de la protesta en què es va retallar una etapa, però jo tinc la sensació que la tercera setmana ens farà canviar molt l'opinió sobre respecte a la que estem tenint fins ara en aquest Giro d'Itàlia, perquè és que hi haurà molt desgast que passarà molta factura.
Sí, i jo crec que aquesta crítica tampoc és justa, perquè fixa't que, vale, en la general no han passat coses, però bueno, és el que al final els corredors corren també amb cap i amb estratègia, i esperem que passi el que dius, que l'última setmana canvi, que fas el balanç final, el faci al final, no quan encara no s'ha acabat. Però clar, em sap greu per aquest aficionat que no està content amb el Giro, i no em sembla just per corredors com el Derek Yee, com el Ben Healy, que va guanyar, com el Matías de Márquez, que hi ha un munt de corredors que estan fent un Giro excepcional. Molt bo, dies escapades, estan cada dia allà. I clar, tu li dius, per exemple, aquest al Derek Yee, que és una de les revelacions del Giro, que ha fet 3 cops segon d'etapa en escapada, amb lo difícil que és, que a sobre no ha guanyat, i que li dius, és que és un Giro que no m'agrada. I el pobre home està donant allà. I escapar no és l'únic. És que hi ha un munt de corredors que estan donant per victòries d'etapes un espectacle preciós. I em sap greu això de l'aficionat que només vegi l'espectacle de general, perquè bueno, és una gran volta i jo, els calem, vaja, jo és que he gaudit sempre molt de les lluites per etapes, tant com o més que de les lluites per la general. Per tant, per mi la salsa de cada d'una gran volta és el dia a dia, i el dia a dia t'ho donen les etapes, i el que no es pot dir és que les etapes no s'hagin lluitat, s'han lluitat moltíssim. Per tant, bueno, de moment jo estic molt content amb el Giro, l'estic gaudint, i això sí, és que ve lo guapo, ara ve muntanya guapa, i ho haurien de gaudir més encara.
Clar, és el que dius tu, tots ens mirem, o la majoria ens acostumem a mirar el que passa a la general, però per això m'interessava aquesta mirada més àmplia teva, que també una gran prova de 3 setmanes té moltes altres lluites. Potser el problema és que aquí el recorregut s'ha dissenyat de manera en què tot es concentra pel que fa a la general en aquesta última setmana, i potser a vegades, si queda més repartit, doncs això, veiem les lluites per les etapes, veiem barrejat també amb la lluita per la general, en fi. Veurem què acaba passant. No sé què t'esperes que passi tu en aquesta última setmana, perquè de fet de dies de muntanya en tenim pràcticament cada dia.
Sí, aviam, jo l'actitud del Jumbo, per exemple, l'he vista molt, molt a retaguardia, i d'esperar, i no ha fet cap moviment ofensiu, de moment, a part del que va fer el Roglic al Cappuccini, de moment, però clar, és, al final és l'equip, jo crec que, mira, que poder no començava gaire fort, i ara mateix jo crec que és el que està més fort, tot i a l'Ineos, per exemple, tenir 3 corredors entre els primers, gairebé, però com a bloc, el Jumbo té potencial per fer mal, i té un corredor com el Roglic amb aquesta potència, no?, per també atacar el Geraint Thomas. Passa que el G... Vale, no és, o sigui, el Geraint Thomas, diguem que està liderant el Giro, si bé no ho és, perquè està a l'Almiral, sí, però bueno, és un líder...
És un líder efímer. Sí, sí.
Sí, però per mi el Thomas, clar, és un corredor que s'està creixent. És un carrador boníssim, amb una classe excepcional, i és un home amb molt de caràcter. I el G, quan les coses li van bé, quan no cau, quan la salut el respecta i tot, i van passant els dies, és que és imparable. Per això jo em decanto pel Geraint Thomas. I sí, crec que hi haurà batalla, però l'altre no el traurà de roda. El G és molt bo. I amb el que queda, i sent qui és i tot, uf, és que serà maco per això, perquè serà dur. El Roglic això ho sap, també, clar, el coneix, el Geraint Thomas, i sap que no el té gens fàcil,
Bé,
per guanyar aquest Giro, tot i que, clar, és que hi hagi 2 segons només, és que està superapassionant el tema.
No, a mi està bé, perquè a mi em costava una miqueta més, veure Geraint Thomas com a candidat número 1. A mi, d'entrada, em semblava que Roglic té aquell puntet més, i en general com a ciclista, no? Ja no per l'estat de forma actual, perquè també no sabem del dia de la caiguda si té algun cop que el molesta o no, però sí que tinc la sensació que Roglic és més ciclista, però m'agrada el que dius de Thomas, que tu ho coneixes bé, sí, clar.
Sí, no, aviam, si parles amb la raó, dius, ostres, que el favorit és el Roglic. Però mira, Isaac, hi ha un factor superimportant aquí. 2 segons només entre el Roglic i el Thomas. Aquesta pressió, si hi ha un corredor capaç de suportar-la, és el Geraint Thomas.
Ja.
És ell. És un home que a nivell mental és molt superior a la resta. La pressió, a l'haver de portar l'equip, a l'haver de defendre aquesta posició, a mi tant l'és. És un corredor que sap molt bé suportar aquesta pressió. Llavors el Roglic, clar, està en una situació que té el Giro a guanyar-ho a 2 segons. Clar, això és una pressió enorme, també, que puguis guanyar el Giro, que només estiguis a 2 segons i que no siguis capaç. I en aquí, la fortalesa del corredor la veig a favor del Thomas, no la veig pas del Roglic. Una situació del Roglic, recordem, ja va perdre un Tour de França amb el Pogacar, ara últim dia una crona al Tour de França. Ojo, eh? Sí. Això el Thomas no l'hagués perduda. Ja t'ho dic jo. Ja t'ho dic jo, que el Thomas aquella situació no la perd. O sigui que ens quedem amb això, eh? El tema mental, hi haurà un forcing brutal aquesta setmana, i és el que hem de veure, i és amb el que hem d'estar atents amb aquesta situació privilegiada que tenim de veure en tot només 2 segons dos corredors boníssims que es disputen una gran volta. A veure què passa.
La resta els descartem bastant, no? Almeida i companyia?
No l'hem de descartar, l'Almeida sobretot, perquè acaba molt bé l'última setmana. I va bé en crono, és un corredor superdur. I aquest és un home que, mira, que poder d'aquesta lluita pot sortir afavorit. O sigui que jo no el descartaria, però clar, no el pots descartar perquè està allà. Llavors un corredor que està allà es pot donar la situació que acabi guanyant el Giro. Bueno, jo em centraria amb els altres dos, amb el Roglic i amb el Thomas.
Molt bé. Doncs bé, veurem què acaba passant, aquesta lluita gairebé més mental que física també, lògicament, entre Geraint Thomas i Primoz Roglic i aquest tercer en discòrdia com és Joao Almeida. Aquests últims dies, per cert, ara parlarem amb un home que crec que tu el coneixes bé, t'anava a dir, aquests últims dies s'ha disputat la Volta Burgos femenina i un dels directors d'un dels principals equips és el Markel Irízar, qui ara entrevistarem. Tu el coneixes, havíeu coincidit amb el Markel.
Sí, hem coincidit moltíssim a les curses i va, és un excorredor que sempre he tinc molt bon tracte amb ell i molt bona persona, el Markel, sobretot. I, bueno, res, a la Volta a Burgos he estat amb ganes de mirar-la. També una cursa que va haver-hi amb Pérez ahir, amb trams de gravel, que es diu Port Èpic, però, clar, tantes curses al mateix moment. Avui dilluns he de reprendre una miqueta aquestes curses i vull veure sobretot la Volta a Burgos femenina i aquesta d'Anvers. Però, bueno, primer escoltaré el Markel al podcast, evidentment, quan el publiqueu.
Coincideixo amb tu. Havíem coincidit amb el Markel en algun tour i de conèixer-lo d'aquells anys enrere, és un tio, un bon discurs, molt bon tio, molt educat. Per tant, ara tindrem una conversa interessant per parlar de com li van les coses al Trek. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Igualment, Isaac, gràcies.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Car and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs fins aquí, i mica en mica ja hem anat traient la pota, fins aquí anava a dir calendari masculí, i ara ens centrem en el femení, amb el Fletxa ja ho parlem una miqueta, i per saber què passa amb aquest SD Works, que guanya pràcticament tot, que gairebé sempre fa doblet, amb la Mireia Benito i amb el propi Fletxa n'hem parlat sovint, i també hem tingut per aquí protagonistes que han intentat trobar la tecla. Avui rebem a un protagonista que està molt legitimat per tractar tota aquesta qüestió. És el director del Trek Segafredo, director esportiu de l'equip femení en aquesta passada Volta a Burgos. És el Markel Irízar. Markel, què tal? Com estàs?
Muy bien, molt bé.
Molt bé. Oso hondo, no? Seria?
Oso hondo seria en el que era, sí.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal todo por Burgos? Que he estado ahí de capo del equipo y al final con una segunda posición final con Shirin Van Aerroy. ¿Qué valoración haces?
Bueno, mal no, pero la verdad es que estoy bastante ambicioso y segundo, según quién te diría, segundo detrás de Demi Vollering, que quiere decir que es primero de los mortales. Y bueno, yo, para mí, pues bueno, pues es un poco el primero de los que no han ganado, ¿no? Entonces, contento porque las chicas lo han hecho muy bien, pero por otra parte, pues un poquito de pena porque, joder, han ganado las 4 etapas y la general, así que, bueno, pues un poquito ya te queda esa cosa, ¿no?
Ya. Bueno, dices las primeras después de Demi Vollering, claro, también las primeras después del SD Works, que, bueno, ya ves, este equipo se lo está llevando absolutamente todo este año, ¿eh?
Sí, hombre, está claro que se basan en 3 corredoras, sobre todo muy fuertes, en Lorena Vives el Ota Kopecky, bueno, en cuatro, en Marlene Reuser y Demi Vollering, tiene cuatro horas muy, muy, muy fuertes, y que la verdad es que están ganando todo, y bueno, pues la verdad es que es así, ¿no? Entonces, pues bueno, ante eso pues queda pues hacer lo que se puede, pero bueno, yo sinceramente yo creo que también es un poco, es cuestión de eras, ¿no? Ha habido la era de Anemi Vleuten, y bueno, Anemi, por ejemplo, pues parece que este año será su último año. Ahora luego vendrá pues probablemente la era de Demi Vollering, y para Sprint pues parece que sobre todo Vives y bueno, y también Kopecky pues están a tope. Y en crono ha estado la era de Ellen Van Dijk para las cronos, y ahora yo creo que vendrá la de Marlene Reuser, y nosotros ahora pues yo creo que tenemos que trabajar con la gente joven, ¿no? Para que, bueno, sean las siguientes, bueno, pues estrellas, y bueno, pues yo creo que esa va a ser la dirección o hacia dónde vamos a ir, ¿no? Como equipo.
Claro, hablabas de eras, que estoy de acuerdo con lo que dices, pero no sé si te habías encontrado nunca en tu carrera como profesional a un equipo tan dominador, porque llevan no sé cuántos dobletes esta temporada, ya la anterior ganaban mucho, quizá no tanto porque apuntabas a Van Vleuten, pero un equipo tan dominador, ¿lo habías visto nunca?
Bueno, pues no sé, la verdad es que tampoco me he puesto a pensar, ¿no? Lo dicho, yo creo que tienen cuatro coronas muy, muy fuertes, muy por encima del resto, cada uno en su nivel, y la verdad es que lo están solucionando así, ¿no? Tácticamente, sinceramente, pues yo creo que donde mejorar, y bueno, pues ahí es donde fallan. Lo que pasa es que son infinitamente más fuertes y lo han solucionado así. La verdad es que con chicas solo he hecho director dos años, y bueno, es complicado comparar, ¿no? Pero probablemente pues sí, pues sean de lo más fuerte que he visto como equipo, ¿no?
¿Y cómo se les puede ganar? Aquí tenemos en Radio Volta, en este programa, tenemos a Mireia Benito, de Lage Insurance, también de colaboradora, y ella nos dice, bueno, tácticamente, porque el SD World sí que tiene ases, y si un as le falla, pone otro as, y así sucesivamente, pero tácticamente se les puede hacer daño. Incluso ella nos apunta siempre al Trek como uno de los equipos que hace mejor las cosas.
Bueno, la verdad es que tácticamente no son brillantes, así como físicamente son muy fuertes, tácticamente pues la verdad es que es muy mejorable. Es verdad que ha habido, aun fallando tácticamente, son tan superiores que lo han suplido a base de vatios y de fuerza pura, ¿no? Pero bueno, es verdad también que yo creo que entre ellas también, pues la relación, pues desde fuera parece que no es todo lo bueno, no sé si todo lo bueno, pero quiero decirte, pues mire lo que pasó con Kopecky y con Vollering, ¿no? En Stradivarius, entonces yo creo que hay algo que tiene por solucionar, y bueno, pues igual en un momento de que estando...
Se nos cortaba un poco, pero Markel, nos estás contando lo de la situación de Les Dewars. Quería preguntarte también por ti, porque ahora comentabas que estás con el equipo femenino. Desde que lo dejaste, estás ahí en el Trek con diferentes funciones de staff técnico. Ahora, concretamente, ¿en qué te estás dedicando en el equipo?
Bueno, se puede decir que mi labor, vamos a decir, principal es la de director, o sea, la de editor, perdona, la de scouting, ¿no? Es scouting en el equipo de chicos. Casi por accidente empecé de director con los chicos también, y luego pues también he hecho varias carreras con chicas. Por ejemplo, ya prácticamente mi temporada de director se ha acabado, solo me queda para hablar con las chicas y el tour que haré unos días, pero ya ahora ya, a partir de ahora ya solo me enfocaré en scouting, ¿no? En lo que queda de año, y probablemente en el futuro, pues bueno, tal y como se están planteando ahora las cosas en el equipo, pues probablemente haga casi todo solo scouting, me encargue pues bueno del tema de los fichajes, y bueno, probablemente haga alguna carrera para no perder fuelle, porque al final el ciclismo está cambiando muy rápido, ¿no? Entonces, si no estás un poquito, vamos a decir, a la última, pues te quedas atrás muy rápido. Entonces, las carreras que haga, sean con chicos o sea con chicas, será más para mantener todavía el feeling, para estar un poco con el update y todo, estar al día, pero probablemente vuelva ya a hacer más scouting y a encargarme pues eso de fichajes y detectar talentos. Y bueno, hasta ahora he hecho chicos y ahora voy a empezar a hacer chicas también, así que esa será mi función, ¿no?
Pues mira, una pregunta que me interesa mucho. Tú que tienes esta mirada privilegiada, ¿hay mucha diferencia entre el circuito masculino y el femenino?
Bueno, yo creo que nuestras realidades son diferentes, ¿no? Vamos a decir que en chicas somos pues el equipo, bueno, pues sí, ahora el SD Worlds es el más puntero, el segundo más puntero a nivel de estructura y cómo cuidamos a las chicas, probablemente seamos el que, bueno, tiene más medios, ¿no? Por salarios, por, pues bueno, por igualdad, etcétera, etcétera. En chicos estamos en mitad de tabla a nivel de presupuesto y de estructura, aunque deportivamente este año estamos quintos en el ranking, bueno, a nivel de medios, vamos a decir, pues estamos de tabla o casi para atrás, ¿no? Entonces, vamos a decir que en el mundo de las chicas, pues somos de los que mejor estamos, y en el mundo de los chicos estamos a mitad de tabla. Y a nivel de estructura, con los chicos todo es más grande porque hay mucho más staff, y con las chicas, entonces hemos estado 6 corredoras y 6 personas de staff, ¿no? Entonces hace que con el staff estés mucho más cercano. Hoy hablaba con Lucinda Brando, las chicas vienen de donde vienen, son bastante más agradecidas que los chicos, son más cuidadosas con, son con detalles, pero en el autobús te dejan todo más ordenado, no sé, son diferentes, y la verdad es que son súper agradecidas. Yo he disfrutado muchísimo con ellas y son súper agradecidas, y bueno, pues es un ciclismo diferente. La táctica que tienes con los chicos, las chicas no se puede aplicar. Por ejemplo, pues bueno, mira, ayer la escapada tenía 1:12 a falta de 7 kilómetros y en meta, pero se les cogió. Eso en chicos es impensable. Una escapada de 8 corredores, es impensable que con 1:15 no llegue, ¿no? Entonces, a la hora de medir los esfuerzos y así, pues bueno, cambia un poquito. Pero sobre todo, pues bueno, igual lo que cambia es pues eso, que los equipos son más pequeños, que las estructuras son un poquito más pequeñas, que la es más cercano, más familiar, y sobre todo que yo creo que las chicas en ese aspecto pues valoran, en nuestro caso digo, que tienen una gran estructura y son muy agradecidas.
Al final el presupuesto es importante, pero tampoco lo es todo, porque podríamos hablar horas y horas de cómo el Trek trabaja, por ejemplo, en la estructura femenina, en el caso de Elise y Dainan, cómo habéis pues pegado unos saltos adelante en el trato de la maternidad, por ejemplo, pero esto lo dejamos para otro día porque es realmente interesante y podríamos hablar mucho rato. Ya solo para acabar, un par de preguntas. La primera, no sé si la puedes contar, una anécdota con Lucinda Brand que estás viviendo ahora. ¿Se puede contar o no?
Sí. No, pues sin más, pues el viernes fuimos a Burgos a comer unos pinchos con el staff, pues quería, pues bueno, pues hacer un poco de equipo. Y nada, pues mandamos una foto al grupo de Burgos, ¿no? De las chicas, y Lucinda me dijo, joder, pues nunca he comido un pincho, nunca he estado en Bilbao, pues ya me gustaría. Y bueno, hoy duerme en Bilbao sola, el resto de las chicas ya se van a ir a casa y ella estaba sola. Y le noté como que, bueno, pues que le apetecería, y le dije, bueno, pues si te apetece, voy a casa, dejo el coche del equipo y vengo con mi mujer y vamos los tres a cenar. Y bueno, pues al final pues nos vamos a Bilbao, pues le enseñaré un poquito Bilbao y bueno, pues le enseñaré lo que es la cultura de los pinchos, etcétera. Y bueno, pues al final es un poquito, pues bueno, pues ese ambiente familiar que tenemos y bueno, pues hacer equipo. Yo creo que la gente se sienta a gusto en el equipo, yo creo que es importante. Y luego en los momentos donde hay que sacar el trabajo para adelante, ese compromiso sale a relucir y bueno, pues a eso vamos, ¿no?
Claro que sí. Y a la última, en Oñati, ¿todavía podemos tomar un café en el Bicipós o no?
Sí, hombre, sí. Seréis bienvenidos todos. Sí, la verdad es que ahí seguimos, ¿no? Vamos compaginando las dos actividades, ¿no? La de técnico, vamos a decir, con el equipo y bueno, pues la de la cafetería ya. Son 7 años desde que la abrimos y bueno, pues tenemos un gran equipo. Yo a lo tonto estoy viajando bastante y bueno, mi mujer también tiene su propio trabajo. Entonces, pues bueno, hemos hecho un gran equipo y la verdad es que ellas son nuestro tesoro, ¿no? Nuestro baluarte para atender a la gente y bueno, pues quien quiera que venga, pues le intentaremos tratar con mucho cariño. Yo siempre digo, ¿no? El café sí lo cobramos, el cariño del bicipo es que es la alegría de la vida, la damos gracias, la regalamos, así que el que venga, pues bueno, el café pues lo va a tener que abonar, pero el resto se lo vamos a dar con cariño gratis, ¿no?
Pues mira, me lo apunto porque a finales de junio vamos a subir a Bilbao para trabajar en el tour, para seguir el tour, o sea que una paradita en Oñati seguro que se nos pone de maravilla. Markel, muchísimas gracias, muchas gracias, que vaya muy bien la temporada y nos vemos por estas carreteras. Qué ricasco.
Vale, muchas gracias y una abraçada. Adeu.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Radio Volta.
Zanetik beste batega zauzela babakik dani zure deiaren zain oraindik oraindik. Ze ondino guruza zen garenien. Zue ikusten dut, zure begitze bat. Bizotzak ez den busurrik ezaten. Inoiz, eunda berrogei dejartzen danien. Daizin disimulatu. Saia banarre, bitxotza gengaineti esaia guadau. Alkoholak leitzoak zabaltzen azida, imanak elkarren ganak urbiltzen doaz. Barriro ere, lietak agosgu, etxerako prisarik gaur besteko du. Azalak ez den busurrik ezaten. Sin disimulatu errege egiten gaitu. Sin disimulatu zeo zer bago guleko da badaki guleko. Ego zuen sin disimulatu. Ezin dugu disimulatu.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.